Japó és un país on conviuen les tradicions més antigues, la modernitat, la tecnologia i la mentalitat samurai, o els temples i els santuaris. Tot conviu a la perfecció. Un país ple de contrastos que ara podem entendre una mica millor gràcies al llibre que acaba de publicar Península, Històries del Japó. Un llibre de Xavier Moret, periodista i escriptor i viatger, un gran viatger. Moret ha viatjat diverses vegades al Japó i en el seu llibre ens facilita informació per comprendre la seva cultura, la cultura d'aquest país, i també per entendre els seus habitants. Avui Xavier Moret serà el nostre company de viatge fins al Japó. Xavier Moret, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, crec que abans de situar-nos a Tòquio i abans de començar aquest viatge virtual que farem, malauradament, doncs m'agradaria fer-te una pregunta i que ens diguessis, al teu entendre, per què ens fascina tant aquest país als occidentals?
Bé, aquesta fascinació sempre m'ha intrigat, però suposo que es produeix perquè el Japó és una cultura molt diferent de la nostra, però al mateix temps intuïm que és molt interessant, perquè ha donat autors amb el Premi Nobel, ha donat cineastes boníssims com Kurosawa, i al mateix temps un art que no té res a veure amb el d'Europa, no? I llavors, a més tenim el manga, l'anime, aportacions més modernes que fan que el Japó sigui una primera potència cultural. Això ens intriga i fa que vulguem entrar-hi, tot i que veiem que és un país complex.
Difícil entrar-hi, perquè primer hem d'intentar conèixer, com a mínim, unes mínimes conductes, no? Per no, fins i tot per no ficar la pota, com a tants altres països, això, no?
Sí, sí, és veritat. Hi ha un llibre que es diu Gestualitat japonesa, sí, que t'ensenya que és molt diferent els gestos dels europeus dels japonesos, per començar. O sigui, no intentis interpretar els seus rostres o els seus gestos perquè són molt diferents dels nostres. És difícil entrar-hi. A més, són molt gelosos de la seva intimitat i els hi costa molt revelar coses d'ells, no?
A més, és
llavors
com si
anéssim a poc a poc.
És com si anéssim a un altre ritme, no? A vegades un té la sensació, pel perfeccionisme en fer les coses, per la conducta, que és com si anéssim a dues velocitats diferents.
Sí, tens raó, perquè sí, quan estàs allà te n'adones que no anem al mateix ritme, és evident. I llavors ells són molt primmirats amb tot, molt educats, molt, mai perden de vista el seu objectiu, i això fa que siguin molt pertinaços, tant a l'hora de copiar altres models de cultura com de desenvolupar el seu.
Bé, a més, clar, això que dius de que no perden de vista el seu objectiu, xoca amb nosaltres absolutament, que som els reis de la improvisació, no?
Sí, 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 és això el que passa. Però te n'adones també, per una banda això és positiu, però per l'altra es veu a l'empresa que la devoció que tenen, senten per les empreses és absoluta. Això produeix que tinguin molt poques vacances, que tinguin un estrès per feina que a vegades desemboca en el suïcidi. O sigui, tenen moltes coses positives que admirem, però també en tenen de negatives. Una societat on el masclisme domina i on la massificació, diguem que el conjunt és més important que l'individu, cosa que provoca en l'individu un problema psicològic.
Yeah. Bé, en el teu llibre ens parles de la impressió de la primera vegada que vas veure el Fuji. Jo no sé si realment la natura també forma una part interessantíssima d'aquests viatges a Japó.
Sí, efectivament. El Fuji és una muntanya que és gairebé perfecta, de prop de 4.000 metres, que la veus des de la torre de la televisió de Tòquio i ja t'impressiona, i a mesura que t'hi acostes encara t'impressiona més. I a més, el sintoisme, que és la religió majoritària al Japó, dona una gran importància a la naturalesa. D'aquí ve això dels cirerers florits, de les fulles a la tardor, com les admiren els japonesos. Llavors el Fuji és la muntanya sagrada i forma part d'aquest contrast que sovint tenim al Japó entre l'alta tecnologia i la tradició. Jo hi afegiria també aquesta naturalesa que la senten molt propera i que l'admiren molt i que es pensen que és plena de kanjis, que són els déus, els déus, esperits que habiten la naturalesa.
Bé, aquest respecte per la natura és evident a parcs, jardins i a la natura, en qualsevol espai de la natura que puguem trobar al Japó. Situem-nos a Tòquio. Xavier, Tòquio és una ciutat contradictòria en tots els aspectes, no?
Sí, Tòquio no és fàcil d'entrada, és una ciutat difícil, que en alguns barris sembla que siguis a Blade Runner, però en canvi al costat hi pot haver un temple o un santuari on regna la pau més absoluta, no? Jo a Tòquio recomano baixar el metro, perquè el metro és la bogeria total, ja no sé quantes línies hi han, moltíssimes. Hi ha alguna parada com Shinjuku o Shibuya, que són les més freqüentades del món, i que tenen fins a 200 sortides, amb la qual cosa és difícil no perdre-s'hi, però llavors al mateix temps tens la sensació que quan domines el metro, que sempre va ple i que sovint hi ha vagons a les hores punta només per dones, de que ja pots entendre una mica més Tòquio i els seus diferents barris.
De fet, moltes vegades que un viatge a Japó intentes aprofitar al màxim el teu temps, no? I intentes moure't el màxim possible. La teva recomanació respecte a una ruta en un primer viatge de contacte seria potser no intentar abarcar tantes possibilitats i quedar-nos a la capital per primera vegada, o també fer un mínim recorregut?
Bé, això jo diria que val per tots els viatges, no només pel Japó. Voler abarcar massa sovint és veure poc. I en canvi, jo en un primer viatge jo recomanaria entrar a fons a Tòquio, però també, com que hi ha el tren bala, el Shinkansen, que t'apropa molt les coses, arribar-te a Kyoto, que és com l'altra cara, no? Tòquio és la modernitat, una ciutat que va ser arrasada per les bombes a la Segona Guerra Mundial i va sorgir de nou, per això tenim barris tan moderns, i en canvi Kyoto no van caure-hi bombes a la Segona Guerra Mundial i es manté més la tradició i aquests temples vinculats a la naturalesa que tant ens agraden i que formen part de la manera de ser japonesa.
Amb aquest llibre, amb Històries del Japó, què aprendrem?
Aprendrem que el Japó no és un país fàcil de comprendre. Jo hi he anat 7 vegades i la primera vegada vaig ja fer un llibre d'aquest país, però les següents vegades em vaig anar adonant que era molt complex, molt més complex del que semblava a primera vista. No es tracta només d'explicar el Japó així de manera superficial, sinó d'anar-hi entrant i anar entenent que és un país on conviuen això, els grans santuaris amb els hotels càpsules, els barris com Akihabara, de tecnologia punta, amb els temples de Koyasan, que és la capital budista del Japó, o els santuaris d'Ise, que és la capital shintoista. És més aprendre històries del Japó i aprendre els contrastos que té el país, però no esperin que hi hagi fórmules definitives de com són els japonesos i de què és el Japó, perquè és un país que demana molta dedicació.
Kyoto és una altra ciutat que també sorprèn moltíssim al viatger.
Sí. Kyoto a mi m'agrada força perquè té el cinturó de temples i de zones verdes i llavors aquí et pots passejar per el camí de la filosofia que uneix els diversos temples, però també té una altra part més moderna i molt més estressant, no? Que també és interessant perquè té la part dels bars de nit, de la marxa de Kyoto, on hi ha molts estudiants. Però a mi m'agrada Kyoto, que tens el bosc dels bambús, tens el temple d'Inari, tens el camí de la filosofia. Tot això està molt bé, perquè és molt interessant i els japonesos cuiden la bellesa al màxim, l'estètica al màxim. Però també te n'adones que hi ha molta gent, molts vinguts de fora, turistes, que lloguen quimonos per passejar-se pels temples de Kyoto i fer-se fotos, no? Llavors, veus que és com una contradicció, perquè ja també es produeix aquesta massificació. Hi ha moments que passejar pels temples zen, aquests de la grava i el jardinet de grava que reprodueix el món, està tan massificat que costa de moure's fins i tot. Llavors és aquest contrast constant que trobem al Japó entre l'estètica cuidada al màxim i el disfrutar d'uns temples únics i al mateix temps una massificació que sembla que no s'acaba.
Ja. I les illes? Perquè també en el teu llibre ens parles d'algunes de les illes del Japó, que suposo que és un altre ritme i una altra manera de viure.
Sí, l'illa principal, que és Honshu, on hi ha Tòquio, Kyoto i Osaka i altres poblacions, Hiroshima, Nagasaki, aquí et trobes una massificació molt forta. Un 80% del Japó està format per boscos, però la resta del país estan tots com apretats allà al llarg de les línies unides pel Shinkansen, no? Yeah. I en canvi vas a l'illa de Shikoku, que és al costat mateix, i trobes un món rural més interessant, més ple de tradició, on pots seguir el pelegrinatge dels 88 temples budistes, no? Llavors allà et trobes un altre ritme, una altra calma, i a mi m'atrau molt això d'anar a les altres illes. També hi ha illes molt petites, com Naoshima, l'illa dels museus, on un mecenes va decidir fer una gran illa dedicada als museus, o com Gunkanjima, que és una illa prop de Nagasaki, en què va ser una mina de carbó i ara està abandonada, i trobes totes les cases i tota aquesta illa com si fos un món de futurista d'aquests utòpics, no?
Bé, doncs, si vosaltres us interessa conèixer la cultura japonesa, si us interessa conèixer part de les seves ciutats i descobrir algunes de les tradicions i de la manera d'actuar dels japonesos, aquest llibre pot resultar molt pràctic. Històries del Japó, està editat per Península, i Xavier Moret, el seu autor, doncs, ha passat avui pel Tiramilles per ajudar-nos a descobrir algunes cosetes. La resta, vosaltres a casa. Xavier Moret, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
Adéu.